Radio Astel.
Que passen de les 11, tornem a estar aquí en directe al matí a Radio Estel. A aquesta hora saludem, com sempre, en Cesc Maideu, que, per cert, acaba d'arribar fa poca estona de la zona zero de les inundacions del País Valencià. Precisament per això, aquest dimecres, doncs, el que farem és... No tocarem el rànquing setmanal que ens ofereix el Cesc Maideu de la crònica policial en general a Catalunya, i parlarem de la tragèdia que s'està vivint a València i altres zones afectades per la Dana. Bon dia i ben tornat, Cesc.
Què tal? Molt bon dia.
Com estàs, tu?
No, bé, estic una mica cansat, evidentment, perquè ha sigut una setmana
d'orilla,
treballar durant tot el dia, pràcticament, i dormir poc, però també és això de... veient com estan vivint ells, tu poder tornar a la nit a un hotel mitjanament digne i poder dormir, crec que és un gran privilegi.
Què és el que més t'ha impactat? Perquè ara ens explicaràs tota la ruta, perquè és que Cesc Maideu va acabar la setmana passada la secció aquí i jo me recordo que vas dir, tiro cap allà, tiro cap a València, vull anar-ho a explicar.
Sí.
Què és el que més t'ha impactat d'aquests dies?
És una progressió, perquè al principi et sorprèn molt la gent o que ha conviscut molt a prop amb la mort, que ha vist gent morir, perquè molts testimonis de gent que vivia en primers, que tirava llençols o cordes o mans per agafar gent que passava tirada pel riu i que no s'agafaven i que els veien, doncs, ofegant-se. I també gent, això, que ha viscut molt a prop de la mort perquè ha hagut de sortir de situacions molt complicades. Gent gran que ha hagut d'aguantar hores i hores en una petita cambra dalt de tot, on només el cap li sortia i podia respirar. I situacions d'aquestes és el que primer t'impacta més, però la destrucció també t'impacta moltíssim. És una destrucció, és gens arbitrària, és que està per tot arreu.
Clar, jo et preguntava, perquè, ostres, dic, Cesc, quina és la zona, no?, que més greu està, i tu em deies, és que és tot. I després de tota la ruta, no?, perquè deies, i nosaltres vam anar per Teruel, no?, vam baixar.
Clar, vam anar per Teruel perquè estava tallat València i vam decidir començar per la Castella-La Manxa, un poble fronterer que es diu Mira, que hi havia una víctima mortal i que també estava molt afectat, i vam anar baixant. D'alguna manera vam fer el recorregut que va fer l'aigua, que va acabar, doncs, inundant tota la zona de la rodalia de València. Va començar a plover molt a Utiel, a Xiva, i aquestes poblacions també estan molt afectades, i va acabar l'aigua baixant fins a la rodalia, i allà és on la destrucció potser és més gran. També perquè hi viu més gent, hi ha més cases, hi ha més cotxes, i per tant encara la destrucció és més massiva. Però... No he vist mai un tsunami, ni he estat mai en un lloc on hi ha hagut un tsunami, però tampoc s'ha de diferenciar molt d'això. És a dir, no és una inundació, era una onada que s'ho va emportar tot i va destruir-ho tot. És a dir, els baixos i alguns primers de les cases estan impracticables, destruïts per tot arreu.
Ha millorat la situació després de... Recordem, el Cesc va arribar el dimecres de la setmana passada, va estar en aquesta zona que ens està explicant, no?, en totes aquestes poblacions. Al cap d'una setmana, com està?
Està una mica més net, sobretot a la part de poder... Pots transitar per tot arreu, gairebé. És a dir, ara crec que la majoria de veïns, potser hi ha alguna excepció, però poden sortir de casa seu, que això ja és un avenç, perquè hi havia molta gent que tenia una filera de 10 cotxes a la seva porta i, per tant, no podia sortir de casa. I la feina, sobretot amb els voluntaris, ha millorat. El problema és que continua havent-hi moltíssima, moltíssima brutícia, moltíssimes muntanyes de brossa. Encara hi ha bastants cotxes, la prioritat ha sigut treure cotxes, i ara comença a arribar, o els últims dies ha començat a arribar, la maquinària pesant. És increïble veure bombers de tota Espanya treballant dia i nit, i crec que ningú els hi pot retreure res perquè estan fent una feina increïble. Però sí que hi ha molts, molts pobles on fins divendres, fins 3 dies després, o dissabte, 4 dies després, no hi havia maquinària pesant. Sí que hi havia el que té una grua del poble i treu cotxes, però no hi havia bombers, no hi havia serveis de rescat. Es van començar a buidar pàrquings subterranis on es creia que hi havia víctimes el divendres, 3 o 4 dies després de les inundacions. És una sensació una mica de caos, de cadascú fa el que pot, cadascú juga amb el que pot, i anem fent.
Com és el dia a dia allà, no? Com és el dia a dia, no?, enmig d'aquesta tragèdia, no? Perquè com ens ho hem d'imaginar?
És que és un bucle. És a dir, no, el dia no evoluciona. tot el dia veus el mateix, que és gent traient fang, gent traient mobles, bombers retirant cotxes, i en alguns punts concrets, doncs, equips de rescat buscant desapareguts. Però tot el dia és igual, i però impressiona molt el moment de la nit. Quan es fa fosc, que en la majoria de pobles, a les cases sí que ja comença a haver-hi llum, però als carrers no n'hi ha, és tot fosc, voluntaris ja no en queden, i silenci. És a dir, durant el dia és un soroll, motors, bombes, grues, tot, gent parlant, i durant la nit és un silenci absolut. La diferència és bastant... És bastant imponent.
Tu deies, no, Cesc, que, clar, la realitat... O sigui, deies que el dia era sempre igual, és com viure en bucle. Però hi ha un dia que, clar, tota la gent que ha pogut sobreviure, no?, ha de ser conscient del seu dia a dia. O sigui, ha de ser conscient de tornar a la seva realitat. I que ara, no?, estan començant a veure el que ha passat, no?, i a fer com aquesta analítica de danys, no?
Sí, perquè els primers dies, era una mica el segon dia o el tercer dia, tothom es va volcar molt en ajudar les famílies. Molts amics, coneguts, desconeguts també, van anar als pobles. Aquesta època potser jo la vaig viure més a la zona d'Utiel i Xiva, una mica més amunt, i era això, era fins i tot un punt de felicitat, perquè estaves tu, la teva família, els teus amics, arremangats, tirant fang. Hi ha un punt també de diversió, d'estar fent coses junts. I també hi havia un sentiment de, ostres, estic viu, crec que no puc queixar. Perquè és gent que, a més, hem de pensar que són ciutats petites o pobles. Per tant, molta gent es coneix, molta gent, i tothom ha conegut algú que s'ha mort, pràcticament. I, per tant, superar el moment de dir, vale, estic viu, això ja puc estar de moment feliç. El problema és que passen els dies. I vas netejant, i és horrible netejar, perquè hi ha molta cosa a netejar, i aquí és quan els hi cau una mica el món a sobre. Quan veuen, ostres, el cotxe, és que no sé ni on el tinc.
Imagina't.
La casa, m'ha quedat tots els baixos impracticables. Tinc un bar, que el bar ha quedat inundat per tot arreu, ho he de tirar tot, he de tornar a començar. I ara és quan els hi comença a caure el món a sobre, també perquè comencen a fer trucades asseguradores, estan col·lapsades. Es plantegen fer un ERTE, parlen amb el gestor té mil gestions a fer també, perquè té mil negocis més que han acabat malament. I és un moment que cau una mica el món a sobre.
Quin és el testimoni, tu deies, és que és tot, eh? Però si t'haguessis de quedar, tu has parlat també amb molta gent allà, si t'haguessis de quedar amb algú, amb alguna història, amb quin seria?
N'hi ha moltíssimes, hi ha moltíssima gent, i hi ha mares amb fills que expliquen coses que són molt, 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 molt dures, però em va captar molt una història d'un home que es deia Vicente. Això ens hem de situar el dijous passat al Fafar. Vam entrar i només d'entrar vam veure que estàvem buidant un pàrquing d'un supermercat, d'un Consum. I hi havia allà l'unitat de militar d'emergències buidant una bomba d'aigua. I vaig preguntar per allà i tal, i em van dir... Aquí hi ha víctimes, en teoria, hi ha almenys una víctima mortal a dins del pàrquing. I esperant que els bussejadors de la Guàrdia Civil doncs acabessin de treure el cos, hi havia un home allà al costat i li vaig preguntar com estava, com havia viscut aquests dies, i em va explicar això, que es deia Vicente, i que aquella nit ell aparcava el cotxe en aquell pàrquing, aquell vespre, i que ell, just en el moment que va entrar l'aigua, estava al principi de la rampa de sortida. Ell va sortir per la finestra, es va agafar uns cables, va nedar com va poder, i va acabar sortint... Té 64 anys, aquest home. Vull dir, va acabar sortint, no sap ni com, de l'aigua. I finalment el van rescatar des d'un balcó i va poder salvar-se. Què passa? Que darrere seu... i això és el que més li afectava, recorda que tenia una persona que és amiga seva. I ell sap que... ell ho repetia tota l'estona, és que d'aquí no ha sortit ningú més. És impossible que hagi sortit algú més d'aquí. I van anar passant l'estona i ell estava tota l'estona pendent de quan la Guàrdia Civil sortís i confirmés la mort de la persona, doncs per saber-ho del tot. I quan va sortir el comandant de la Guàrdia Civil que va fer, que liderava una mica l'operatiu, li va preguntar... El Vicente li va preguntar si el tenia identificat, el Guàrdia Civil va dir que sí, que el tenia identificat, que era un veí de la zona, i li va preguntar si era el seu amic. I el Guàrdia Civil li va dir que sí, però que no ho podia dir ningú, i perquè això ho ha de comunicar oficialment, doncs, qui ho hagi de comunicar. I en aquell moment, doncs, el Vicente va quedar destrossat. I és una història que vaig viure en directe durant 3 hores o 4 hores, que va ser molt, molt dura per ell, perquè ell tenia assumit que segurament el seu amic havia mort. I, a més, ell el tenia a davant, és a dir, que va d'alguna manera també se sentia responsable, potser, de no haver-lo ajudat, no
culpable,
ho sé.
Culpable, no? De culpable. Dir, ostres, si hagués fet, si no hagués fet, no? És el i si, no? Que balla tota l'estona pel cap.
I clar, encara que ho tingués assumit, quan li confirmen, en aquell moment és horrible per ell.
Deies també, com t'hem llegit a l'Ara, Cesc, que de fet crec que era dilluns que explicaves que la gent gran ho està passant especialment malament.
Sí, o sigui, hem de veure dues vessants diferents aquí. La primera és que les víctimes mortals, moltes són gent gran. Perquè, a més, per temes de... No sé ben bé per què, si és tradició a la zona o què, però la gent gran sol viure en baixos, en moltes zones d'aquestes. I què va passar als baixos? Doncs que els baixos són els que es van inundar. I, per tant, moltes víctimes mortals són gent gran. És a dir, la primera víctima mortal de la Dana es deia Celsa, era d'Utiel, i era una senyora gran de 88 anys, amb Alzheimer, que vivia en uns baixos i no va poder fer res. A més, a Utiel, també víctimes, n'hi ha moltíssimes que són gent gran. N'hi havia 6, sembla que 5 eren gent gran. Una parella d'ancians, que l'home era cec i la dona tenia mobilitat reduïda, vivien en uns baixos, evidentment tampoc van poder fer res. I per aquesta banda, és quan hem de considerar que la Dana s'ha carnissat amb la gent gran. Però també s'està carnissant ara amb la gent gran. Perquè la gent gran que viu en tercers, l'ascensor no va, tenen mobilitat reduïda, no es poden moure, el carrer està ple de fang i ple de... És molt perillós el carrer perquè està ple de grues, de clavegueres obertes que pots caure i no baixen. I vam parlar dilluns amb molts ancians que estan a casa des de dimecres passat i no poden sortir. I és una escena que em va sobtar molt perquè, evidentment, quan vas pel carrer, el teu ull fotografia durant tota l'estona cotxes, fang, voluntaris...
Són les imatges, no?, que hi ha, que predominen.
Però si aixeques una mica el cap, veus que els balcons estan plens d'ancians que treuen el cap pel balcó. I dius, bueno, és una forma de distreure's, evidentment, perquè estan tancats allà, però també és una forma de demanar menjar i aigua. Perquè, si no, segurament molts no podrien. I quan passa la gent, voluntaris, van mirant amunt i van dient, esteu tot bé, necessiteu alguna cosa, medicaments, aigua, i els ancians a vegades, si em pots pujar una mica d'aigua... Doncs sí, i també és una forma de sobreviure per ell. Per tant, sí, és especialment dur. A la plaça plora.
Sens dubte, estem amb el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, doncs que dimecres passat, col·laborador d'aquest programa, just quan va acabar la secció amb el Matí a Ràdio Estel, va tirar cap a les zones afectades pel pas de la Dana. I ha pogut explicar doncs la tragèdia, no?, com bé ens està narrant avui també aquí al matí. Sens dubte, on estaves diumenge, tu, Cesc?
Diumenge estava...
Et recordes?
Em vaig moure molt, és a dir, diumenge, aquest diumenge, és a dir,
sí, aquest diumenge passat.
Aquest diumenge estava a la zona, estava al Fafar, estava a Massanassa, estava a aquesta zona.
Perquè, clar, Paiporta va ser de nou, no?
Sí, no hi era, veus? El dia del rei? No, perquè vam considerar que quan estàs allà és més important explicar potser coses més humanes que no pas anar a veure el rei i el president. I...
Tu entens aquesta indignació que vam poder veure del poble valencià.
Sí que hi ha una part de gent que et diu qui va tirar fang o pedres no és d'aquí. Això, a banda. Aquest tema queda a banda. Ara, que estan indignats, molt. I s'ha d'entendre també dues vessants diferents. La primera, perquè creuen que no els van avisar amb temps. Tothom repeteix la mateixa història. És, ostres, estava a Paiporta, a Alfafar, a Massanassa, a Ribarroja, no plovia, va començar a fer molt vent i va mirar el cel. Si algú havia sabut que potser plovia, i va dir, bueno, doncs me'n vaig a buscar el cotxe, me'n vaig a fer coses. I de cop i volta és que va ser una onada, que de cop i volta s'ho van portar tot. I es queixen això, un, de que no els van avisar en temps, i dos, que la gestió del post ha sigut desastrosa, diuen això, és a dir, diuen que se senten abandonats. Des del moment que tens pobles on no hi ha anat cap servei de rescat ni d'emergència fins 4 dies després dels aiguats, és que tenen motius per estar indignats. I... I ells continuen demanant això, i per això els alcaldes també estan tan indignats, siguin del color que sigui.
Clar, els alcaldes, els batlles, també estan molt indignats. De fet, et llegíem, de fet, enhorabona per aquesta primícia, que podíem llegir al diari Ara, en què tu deies que escrivies que el Partit Popular hauria pressionat a un dels alcaldes perquè rebaixés les crítiques.
Sí, era un alcalde, és l'alcalde d'Alfafar, és del Partit Popular, i això vam saber que ell va fer una crida molt, molt alarmant, perquè la situació era alarmant. És a dir, ell va explicar que hi havia gent convivint amb cadàvers a casa seva. I va fer aquesta crida, que necessitaven ajuda tant humanitària com de rescat, i sí que va rebre, doncs, tant des del Partit Popular com des de la Generalitat, alguns missatges o unes pressions dient, escolta, potser el to l'hem de baixar una mica, o hem de sonar menys alarmants. I els alcaldes, és que han oblidat el partit que són i que militen, perquè... És que estan ells arremangats, bueno, n'he vist diversos, i estan ells arremangats com el primer. I els ajuntaments i les policies locals és un anar i venir de gent, de psicòlegs, metges, a menjar, i organitzar-ho tot és molt complicat. I se senten abandonats, és el problema que tenen.
De fet, són els que estan donant la cara.
Sí, també són els que estan donant la cara, sí, sí.
Des d'un primer moment. De fet, Alfafar, si no m'equivoco, és justament fronterer amb Paiporta, Cesc, la que s'ha considerat, com dèiem, la zona zero de la Dana, no?, aquest municipi de Paiporta. Ahir, segons explicava TV3, als periodistes se'ls havia prohibit l'entrada al municipi, perquè només deien que podien entrar la Guàrdia Civil a emergències i funeràries. A tu t'ha passat? Hi ha hagut algun moment en què hagis tingut aquesta prohibició, no?
Era... O sigui, tot, no només Paiporta, també ha accedit. És que hem d'imaginar-nos que allò és com un conjunt de pobles que estan molt a prop, sí, l'un de l'altre. I...
De fet, la gent va caminant, els,
exacte,
voluntaris,
vull dir,
no? De poble a poble.
Tu passes d'un lloc a l'altre i ni te n'adones que has passat de poble. Mm-hmm. Era molt complicat accedir. I continua sent complicat accedir. Nosaltres el que fèiem sempre, i d'entrada, era anar per carreteres secundàries, camins, i entrar per zones menys sospitoses per poder accedir al poble. I et trobaves de tot. El problema era... És a dir, tu has d'imaginar que a cada rotonda trobaves uns policies locals de Salou, de València, de Madrid i de... Imagina't. És a dir, de tots els llocs d'Espanya, uns policies locals allà. I aquests policies locals tenen unes ordres, que són difuses. És a dir, a vegades hi ha un policia local que tu li dius, soc premsa, i et diu, passa. I altres que et diu, soc premsa, i diu, em sap greu, només pot passar Guàrdia Civil i tal. Per tant, depèn molt de tot. També et dic que crec que limitar la mobilitat és una de les coses que es queixen més els alcaldes, i crec que és delicat, perquè molts alcaldes es queixaven de que els seus psicòlegs voluntaris o gent que ve a ajudar, tècnics, estem parlant de tècnics, gent pèrits, gent que ve a no voluntaris, sinó gent que tècnics que venen a ajudar, doncs que quedaven penjats als accessos. Però d'altra banda, també, el que es queixen molts bombers i el que es queixen molts, per exemple, forenses, vam parlar amb uns quants forenses, era que per accedir als pobles, per anar a fer un aixecament d'un cadàver o per anar a fer una assistència bastant urgent, doncs també quedaven encallats. Per tant, era una situació que no se sap molt bé com se soluciona, perquè uns queden encallats i els altres és una mica complicat.
Com podries descriure, Cesc, el que nosaltres hem vist des d'aquí, hem pogut llegir, hem pogut escoltar, el paper dels voluntaris, tu, des d'allà?
És impactant. És impactant veure aquesta... que és una massa de gent que està tot el dia currant com i és molt impactant. A més, és evidentment que el divendres, que era festiu, el dissabte, que era festiu, el diumenge, que era festiu, n'hi havia més que el dilluns o el dimarts, però això, sobretot gent jove, que camina i camina hores i hores carregats amb materials de neteja, fins i tot porten aigües i porten menjar, i es passen el dia treballant. Però és la reflexió que feien molts pobles i també molts alcaldes, que és de mans no ens en falten. Mans en tenim moltes. Però el que ens falta és maquinària, el que ens falta és especialistes.
Què és el que falta, el que prioritari, deies tu, no? Aquests especialistes, no?
Falten maquinària pesant, especialistes, menjar, de moment, crec que no en falta, però el que sí que ens van començar a alertar les últimes hores els alcaldes i la gent del poble és que falten botes d'aigua. Per tant, si algú vol col·laborar amb alguna entitat per portar ajuda humanitària a la zona de València, o va a València perquè vol anar a fer de voluntari o anar a col·laborar, doncs això, botes d'aigua en falten, perquè s'està acabant l'estoc, hi ha gent que se la roba entre ells, vull dir, és una mica caos, botes d'aigua, i també tema de detergents per netejar, amb líquids de neteja, tot aquest tema també està en manca una mica.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.